Un quart d'onze, moment de tornar a connectar amb Lluís Miquel Pérez. L'hem escoltat en les àrees de serveis i també en el butlletí informatiu de les 10. Bon dia, company.
Hola, bon dia de nou, Àlex.
No hi ha hagut massa moviment pel que fa als models que facin variar la previsió que ja ens has fet abans, no?
Així és. De fet, seguim doncs, comentant aquesta situació més tranquil·la que se'ns tira al damunt. Han vist els propers dies. De fet, avui ja serà la primera jornada, Àlex, en la que no esperem ruixats.
Doncs sí, perquè ara feia dies que com a mínim a la tarda, tarda-nit, algun dia, més d'hora, un palet més tard, però un xafaquet sempre queia, eh?
Així és, de fet fa tres dies hem tingut ruixats, els més importants van caure ara fa dues tardes i amb aquestes precipitacions que de fet des de fa tres dies avui han recollit entre 8 i 20 litres per metre quadrat segons la zona, vaja, del país, per tant una regadeta després d'alguns dies de més calor que vam tenir tot just al cap de setmana. Han anat pujant les temperatures, han tornat a baixar una miqueta, però vaja, aquestes petites fluctuacions pròpies de finals d'estiu i per tant doncs pròpies que també portin alguns moments de més calor, pics de calor que es van alternant amb moments de ruixats que com a mínim doncs ens van refrescant de mica en mica i el que és important, van remullant el terreny en una època en la que es poden quedar ben eixuts als boscos.
Clar, jo és que et volia demanar una cosa que tenia a veure amb això que dius. Et puc demanar una previsió que no és exactament meteorològica?
A veure, digue'm.
El tema bolet, com el tindrem?
No sé per què, però m'ho imaginava que m'ho preguntaries.
Home, quan has parlat dels boscos, dic, m'ho està posant amb safata.
Bé, doncs, no pinta malament. No pinta malament, bàsicament, perquè s'està allargant la temporada, o sigui, s'està com enllaçant una temporada amb l'altra. Més d'una, ja sé que per la zona de... Vaja, en aquest cas, en el país, no diré exactament la zona, però sí que està plegant ceps, per exemple, i de rovellons n'hi ha molts. Una situació d'estiu que ha portat bastantes tempestes, no cal dir que el bosc en general està bastant verd, està tot bastant humit encara al nostre país, i per tant això ha fet proliferar els bolets. I la perspectiva és bona perquè sembla que tindrem episodis de pluges abundants, en vista a finals de setembre, cap a octubre, això és el que més o menys indiquen les previsions. Això no vol dir que hagi d'estar plovent cada dia, però sí que temporades com les anteriors, que han estat bastant fluixes, tot sigui dit, sobretot fa dues tardors, la cosa va estar raquítica. L'any passat encara es va acabar salvant perquè va acabar plovent a finals de tardor. Doncs aquesta tardor que se'ns presenta, sembla que és bastant bona en aquest sentit micològic.
Molt bé, doncs anirem, com allò que dius tu, no? Que la previsió meteorològica a més de tres vies vista perd, amb el tema bolet suposo que deu ser encara pitjor.
Sí, aquí és, no ens podem aventurar directament com serà cada dia, però sí que és cert que com a mínim hi ha una cosa que és bastant senzilla de poder predir, més que de predir, de diagnosticar. És que els bolets estan proliferant per moltes zones del Pirineu des de fa setmanes. I sí que puc dir que en algunes zones entre l'Alt Berguedà i la zona del Ripollès se n'estan plegant a cabassos, i també a la Vall d'Aran. Però si vols fora micro ja et diré exactament el punt exacte.
Això és informació privilegiada.
Sí, més que se n'estan plegant, n'estem plegant.
Ah, d'acord. Escolta, anem a tirar a terra alguna llegenda urbana i com deies tu, a vegades reaccions humanes que són absolutament contràries o que tenen el resultat contrari del que es busca.
Així és. De fet, mira, demà també parlarem una mica del sentit comú, que és allò del menys comú del sentit,
cert,
en molts casos, en l'espècie humana. I avui tres tastets, però vaja, de tres coses meteorològiques que tenen a veure, doncs, sobretot també amb el comportament, més que humà, amb el comportament del cos, i que la gent doncs està bastant equivocada. El primer, a veure, quanta gent dirà allò de quan arriba l'hivern i fa fred, doncs mira, prens un bon whisky o una bona beguda alcohòlica i ja veuràs com entres en calor. Bé, això és com tot. Prendre un got de vi cada dia a l'hora de dinar no és dolent. Si és un gotet, doncs anem fent. Dos, bueno, té un passe. Però si en bevem més, és un perill per la nostra salut i sobretot doncs, pel nostre futur, vaja. En aquest sentit passa el mateix. Quan tu veus massa alcohol, lluny de provocar un escalfament del cos i, per tant, que puguis estar en millor confort si les temperatures són baixes i estàs al ras, és que puguis posar en perill la teva vida directament. O sigui, beure massa alcohol o beure bastant alcohol és posar en perill la nostra vida. A veure, bàsicament per què? Doncs perquè es crea un efecte contrari. El fet de beure molt d'alcohol, i això sobretot passa a països en els que doncs, potser la pobresa és més evident. Ja se sap que en molts casos el tema de doncs, rodamons i companyia va molt lligat al tema de l'alcohol. Doncs molts països, i a mi m'està venint al cap ara mateix, en el cas de Canadà i sobretot a la zona de Rússia, també als Estats Units, tenen hiverns molt freds, no cal dir-ho. Imaginem i concretem a Rússia. Rússia té un hivern molt fred a gairebé tot el seu país i la gent que viu al carrer és bastant nombrosa. I hi ha moltes morts per congelació, però no per congelació, Àlex, perquè faci fred, perquè tu pots anar molt abrigat i amb 15 graus sota zero pots anar fent, sinó pel fet d'haver ingerit molt d'alcohol. I l'explicació és molt senzilla. La gent creu que bevent alcohol passarà aquest fred. I passa al contrari perquè, bàsicament, el que provoca un excés d'alcohol, de fet l'alcohol en si, però un excés encara més, provoca el que es diu, Àlex, la vasodilatació. Què és això de la vasodilatació? Doncs que la nostra sang, que està repartida molt bé i regularment per tot el cos, se'n va a les extremitats, se'n va a les mans, se'n va a la cara, se'n va als peus. Per tant, el fred ataca directament aquesta sang perquè la té més a mà, com si diguéssim, i acaba congelant aquests vasos sanguinis i aquests òrgans. Això per una banda, o sigui, provoca una hipotèrmia. I segon, el que provoca molt d'alcohol és que la gent s'adormi, i això, vaja, no cal anar a Rússia per saber-ho. Qui no sap d'algú potser que s'ha quedat completament adormit després d'haver agafat una bona cuba, no? Doncs què li passa a aquest fet que t'adormis? Doncs que el fred t'ataca més de pressa. I dorms i t'estàs morint directament, Àlex. T'estàs morint de fred, però no te n'enteres. És com allò de la mort dolça pel monòxid de carboni, quan hi ha una estufa que n'està fent una bona combustió. Doncs igual, però amb el fet d'haver estat ingerint molt d'alcohol. Per tant, l'alcohol és dolent. Primer, perquè provoca la vasodilatació, que crema i mata les extremitats i la sang que té o els òrgans que té més a mà. Per tant, no el cor, però sí totes les extremitats de les mans i de les cames, per exemple. I segon, ens adormeix i ens provoca que ens refredem ràpidament i que el nostre cos entri en hipotèrmia i que morim, i que puguem morir, vaja.
I del fred a la calor, dius que no suar no és bo.
Així és, no suar no és bo. Quantes persones s'han preguntat i quantes vegades ens hem preguntat què és millor, la calor d'Andorra o la calor de Salou? A veure, des del punt de vista social, la calor de Salou és pitjor. Primer perquè no s'adorm, no s'hi pot dormir bé. Si no tenim aire condicionat o una ventilació, temperatures tan altes amb tanta humitat fa que dormim malament. Des del punt de vista de dormir, això és dolent, lògicament. Hem de descansar. Però ja des d'un punt de vista més corporal, el fet d'estar suant socialment es veu malament, lògicament. I en canvi tu te'n vas al poble, te'n vas al Pirineu, una temperatura igual, 30 graus a Andorra o 30 graus a Salou, amb molta menys humitat a Andorra, no et fa suar. No fa suar, però no és que no estigui suant, és que no es veu la suor. Per tant, nosaltres hem de dir que estem suant sempre, sempre. Sobretot, quanta més temperatura hi hagi, més suor estem generant. Però aquesta suor no deixa de ser aigua, Àlex. Aigua amb sals minerals. Clar. D'aquí que tingui aquest regust una mica salat. Doncs bé, si nosaltres tenim una humitat molt baixa, aquesta aigua que està sortint del nostre cos, pels poros, el que s'està fent és evaporar directament. I nosaltres no arribem a veure aquesta suor. Si estem a Salou a 30 graus igualment, però la humitat és molt alta, vol dir que l'aire no absorbeix més humitat, no té més set. Per tant, la nostra suor no s'evapora i estem tot el dia xops. Això des del punt de vista social, ciutadà, i des del punt de vista potser més estètic. Però des del punt de vista corporal, Àlex, és bo suar i que aquesta suor no s'evapori. Bàsicament per un tema de deshidratació. Si tu estàs suant a la costa, però no s'evapora aquesta suor, t'està sortint suor, però no t'estàs deshidratant. A banda, que t'estàs creant una pel·lícula protectora cap a qualsevol invasor, qualsevol partícula, el sol, per exemple, o la mateixa humitat alta. En el cas del nostre país, si la temperatura és molt elevada i tu creus que no estàs suant, t'estàs deshidratant a marxes forçades. Potser en un cas com el Pirineu no serviria tant, perquè al nostre país la temperatura no és massa alta. Però imaginem aquella temperatura, aquell dilema típic de què s'està millor, a Cambrils o a Còrdoba, a 40 graus.
Sí.
Doncs a Còrdoba, a 40 graus, primer, està a 40 graus, ja et dic que també és insuportable, perquè la flama que cau és impressionant. Però, des del punt de vista d'aquesta humitat, és molt més dolenta. La humitat o la temperatura, vaja, la suor, la no suor que tenim a Còrdoba, que no pas a Cambrils. Per tant, corporalment, necessitem suar i necessitem que aquesta suor no s'evapori. des del punt de vista ciutadà i estètic, lògicament, clar. Veure una persona molt suada és bastant desagradable, clar.
Clar. Però dic, una cosa és la part fisiològica i l'altra el vessant social, evidentment que
totalment.
Sí.
Totalment.
Tota manera, d'aquestes qüestions curioses, la que més curiosa m'ha semblat, i ens queden només 3 minutets, Lluïsmi, és que m'has dit, estar-se quiet en un naufragi et pot salvar la vida.
Totalment. Mira, això va ser una pregunta d'examen meva a la carrera, carrera de Geografia i Climatologia que vaig fer.
Carai.
I és molt senzilla també l'explicació. A veure, nosaltres, pel simple fet d'estar vius, estem generant un metabolisme. És el que es diu el metabolisme basal. Per exemple, Àlex, quan una persona està en coma, aquestes persones que estan en coma, no se'ls deixa de donar aliment, o sigui, no se'ls deixa morir. Bàsicament, aquest petit aliment, aquesta petita quantitat d'aliment que se li dona, o de suèrum, per exemple, bàsicament és perquè necessita les seves funcions vitals tirar endavant. Això és el que es diu el metabolisme basal. I després està el metabolisme total, que és el que fem a l'hora de menjar, de córrer, de parlar, de treballar, del que sigui, o sigui, tota la nostra activitat diària. Lògicament, una persona que estigui molt moguda necessita molt més aliment i moltes més calories que una persona que estigui completament quieta o que estigui estirada en un llit, perquè ens entenguem. Per tant, si tu tens un naufragi i l'aigua del mar està bastant freda, imaginem a menys de 20 graus, el fet de nedar, sí, la gent pot pensar, jo he de nedar per entrar en calor. Sí, entres en calor i tu generes un metabolisme i generes una energia, però en algun moment tu quedes parat perquè et canses. Per tant, l'aigua freda del mar ataca molt més ràpidament el cos humà. En canvi, si tu el que fas és quedar-te quiet, sents fred. I tu sí, estaràs garrativat completament, estaràs allà tremolant sense parar. Però aquesta mateixa tremolor t'estarà generant una petita quantitat d'energia que et mantindrà viu més estona. A banda, que la nostra calor corporal a 36-37 graus fa que l'aigua que estigui més a prop del nostre cos es mantingui també amb més temperatura. Això és com l'efecte vent. Si fa vent, nosaltres notem molt més fred que no pas si un dia està en calma la temperatura o si està en calma aquest vent. Tot i que la temperatura sigui més alta fent vent. És bàsicament perquè el vent ens roba calor. En aquest cas, l'aigua del mar ens roba calor si estem nedant. I si ens quedem quiets, sí, ho passarem malament, tremolarem, però tindrem més possibilitat d'estar més hores viu. Això en el cas que ens enganxen al temari i no pugui venir ningú a rescatar-nos en un període llarg de temps.
Ara fa poc, per cert, em venia al cap aquesta dona que va caure amb una dona anglesa, em sembla, que va caure d'un transatlàntic, m'han tardat 10 hores en trobar-la. Que se li han d'haver fet llargues, aquesta pobra senyora.
Sí, de fet, potser aquesta senyora va tenir el cap molt fred, mai millor dit, i va dir, jo em quedo aquí tal i com estic, perquè si em moc, sí, tu em mous i tens la sensació, primer, que estàs trobant algú, que aniràs a buscar ajuda, i segon, que estaràs més escalfat perquè estàs fent activitat. Però és que arriba un moment que tu et canses.
Clar, tens més despesa, clar.
Així és, tens més despesa i fa que tinguis menys possibilitat d'estar viu si et quedes moltes hores a l'aigua.
Déu-n'hi-do, demà seny, sentit comú, el menys comú dels sentits, com diu el Lluís Miquel Pérez, també per qüestions similars a aquestes.
Així és.
Company, moltíssimes gràcies.
Molt bon dia.
Adéu-siau.